comença el Què t'hi jugues amb Joan Tejedor. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
Levanta el Barça al pie de Lleida. La 15ª Supercopa de España.
Anticipa Koundé de la mitja lluna, l'estrima Koundé. Gol, gol,
gol! Al cielo de la Cartuja. La levanta el Barça de Hansi Flick.
Aixeca la copa, confeti, focs artificials.
Con esa liga que ara levanta Rafinha, el capità del cielo. Con esa copa, con esa Supercopa.
Què t'hi jugues amb Joan Tejedor.
Bon dia, com esteu? Doncs així comencem el Què t'hi jugues amb molta teca per davant. De seguida l'última hora del cas Ter Stegen. Hem quedat amb un exentrenador del futbol formatiu del Barça per fer un balanç del millor que ens ha donat aquesta gira, pràcticament, que són les estrenes de molt joves. I de seguida som a l'aeroport de Girona. Els aeroports són llocs de freqüència aquests estius i el de Girona acaba d'aterrar l'última incorporació del conjunt de Mitchell de cara a la propera lliga. Ana Paret, com estàs? Bon dia.
Què tal, Teje? Bon dia.
Avui no tens entrades per la gent?
Em sap molt greu dir-ho, però sí. Avui no n'hi ha. Avui, remarco, avui no n'hi ha entrades per PortAventura.
És una crida a la població, eh? Oients del Què t'hi jugues, demà farem els deures i demà vindrem amb un altre pack. Però avui, cordeu-vos els cinturons, que el programa serà intens.
Què t'hi jugues al migdia? És la nostra sintonia. L'esport sona diferent amb la força de la gent. El sí que saps que la lia. Ser Catalunya t'activa, informació i alegria. La ràdio és un referent, és emoció, sentiment, la nostra forma de vida.
Com us deia, marxem directes cap a l'aeroport de Girona. Nil Solà, com estàs? Bon dia.
Què tal, Joan Tejedor? Molt bon dia.
Acaba d'aterrar ara mateix Vitor Reis, l'has pogut veure ja?
Acaba d'aterrar Vitor Reis, l'hem pogut veure ja descarregant les maletes, ha arribat amb els seus representants, que precisament són els mateixos que els d'Artur Melo, tot preparat, la comitiva del Girona ja l'espera per arribar, poder marxar cap a la ciutat esportiva, aquesta tarda passarà revisió mèdica, el futbolista per qui el City va pagar 35 milions d'euros provinent del Palmeiras, que arriba a Girona, serà el primer dels que han d'arribar aquesta temporada cedits via Manchester City. Ara, d'aquí uns instants, el podrem tenir, penjarem el vídeo a les xarxes socials del Què t'hi jugues.
És un dels primers que ha d'arribar al Manchester City, que més hi ha ara mateix entre els dos clubs.
Doncs Claudio Echeverri és el desig que fa temps que té el Girona. Veurem, la situació no està molt menys resolt, ni molt menys resolta. El jugador té preferències per jugar a la Roma, però la meva opinió, TG, és que d'aquí una setmana o dos li diran està molt bé, noi, però et van fitxar per venir a jugar al Girona la primera temporada i que acabarà arribant a Montilivi.
Per tant, Claudio Echeverri és gran desitjat i la relació entre el City i el Girona ho pot facilitar. Recordem, com deies, va arribar al City del Palmeiras. Vitor Reis, 19 anys, Nil, és sessió pura d'una temporada, no?
Sessió pura d'una temporada, exactament. Tornarà el 30 de juny amb el Manchester City a Pep Guardiola. De fet, ja va començar els primers dies de pretemporada a les seves ordres i tornarà la temporada que ve. Li han posat el cas de Savinho, un futbolista que té aspiracions fins i tot de poder arribar al Mundial de la temporada que ve. Per tant, se li ha promès minuts aquí a Girona. Posició clau és el nou Eric García que volia Mitchell per ocupar aquesta posició de central dret. Sortida de pilota magnífica, bon joc aeri. En definitiva, un jugador que segur que generarà molt d'impacte aquí a Montilivi.
A veure si surt el Savinho dels centrals. Doncs i dona un rendiment a la seva posició com va ser aquesta. Per tant, això vol dir que aquest any enterrem la destral per Eric García, no? Ja està enterrada
ja
fa mesos, de fet.
Està enterrada, sí. L'ha enterrat ell solet.
No, ja dic, a veure si ara el Nil encara ens obrirà algun sidral.
No, tot controlat amb el tema Eric, ja està, ja ha passat aquella època. Mira que va, fue benito mentre duró, deien aquells, però
ja
mira
està.
Que va estar a prop, però finalment tot tancat al Barça ja.
Doncs ara hi ha Vitor Reis, la nova incorporació del Manchester City. Imagino que presentació demà, no, ja, Nil? Ens els plantem?
Si tot va bé, passa revisió mèdica i tot plegat. Està previst que demà mateix hi hagi presentació, per tant, ho explicarem aquí al Què t'hi jugues.
Sense cap mena de dubte. I a veure si avui sí que hi ha fumata blanca per Miguel Gutiérrez, que ahir finalment no va ser el dia D.
No va ser el dia D, continuen enviant-se contractes, últims detalls, no hi ha res que faci indicar que l'operació hauria de caure, al revés, que es donaria i que s'ha de donar, si no és avui demà, qüestió d'hores, aquests petits detalls, i sobretot que el presi del Nàpols vali tot el que li demana el Girona que ha de pagar.
Per tant, Miguel Gutiérrez, camí de la Sèrie A, Vitor Reis, l'últim fitxatge del Girona, i ha arribat, 19 anys, brasiler, arriba cedit pel City per una temporada, amb l'exemple de Savinho, d'aprofitar bé una sessió en aquesta via Manchester-Girona. Nil, qualsevol novetat, línia oberta.
Perfecte, fins ara, TG.
2-10, obrim carpeta Barça. Hola, Santiago Valle, bon dia.
Molt bon dia.
Segueix el conflicte entre el Barça i Ter Stegen. No, ja et mirava l'orella, si la tens molt vermella o no, de no, com deus haver estat tot el matí
tot bé.
En l'orella planxada, intentant esbrinar si hi ha alguna novetat. Avui, des que ens hem llevat, poca cosa ha passat. Sí que des del que t'hi jugues d'ahir hem pogut anar recopilant diferents reaccions. Ho explicava mai el Larguero, avui ho ampliem, que tant la Lliga com el sindicat de futbolistes principal, AFE, s'han pronunciat, en aquest cas en què Ter Stegen es nega a signar el seu consentiment perquè el Barça presenti l'informe mèdic de la seva operació al comitè d'experts de la Lliga perquè el validin i la Lliga autoritzi el Barça a fitxar. El Barça, Santi, recordem-ho, i ens ho ampliaves ahir i podem acabar-ho d'apuntar avui, el que busca són dues coses. La via de poder convèncer la Lliga que aquest expedient el pot rebre i mirar-se'l sense la signatura de Ter Stegen, i veure si Ter Stegen ha incomplert d'alguna manera el contracte que el lliga amb el club.
Això és el que està estudiant a aquesta hora de... des d'ahir el Barça a través dels seus serveis legals, dels seus advocats. Si Ter Stegen ha comès algun incompliment de contracte, per exemple, negar-se a jugar és un incompliment de contracte, està estudiant a veure si negar-se a proporcionar aquesta informació mèdica a la Lliga també és un incompliment, i d'altra banda, si hi ha alguna fórmula per traslladar aquesta informació mèdica de Ter Stegen, no públicament a tothom, sinó a un ens com és el de la Lliga perquè autoritzi a inscriure algú amb el salari de Ter Stegen. La Lliga li reconeix al Barça que estem davant d'un escenari que mai s'han trobat, que és que un futbolista es negui, que es proporcioni la seva informació al comitè d'experts de la Lliga. Consultar la Lliga també diu taxativament i clarament que l'única manera que tenen de mirar-se aquest document és amb la signatura de Ter Stegen. Sense la signatura de Ter Stegen, la Lliga diu que no se'l mira, aquest document. I AFE el que diu és que aquest expedient que li obre el Barça no ha lugar perquè està emparat per la legislació, per la llei de protecció de dades. De totes formes, el Barça creu que hi ha fórmules per tirar endavant això que et dic, el traslladar el comunicat mèdic i per sancionar Ter Stegen a partir d'aquest expedient que li està obrint, i és el que està estudiant, el que està ultimant amb els seus serveis legals per fer un pas més enllà després d'obrir-li aquest expedient a Marc-André Ter Stegen.
A veure, per parts, d'una banda hi ha aquest possible incompliment de contracte que és el que portaria l'expedient. Normalment no crec que sigui habitual que hi hagi una clàusula explícita per la qual el jugador hagi de cedir les seves dades mèdiques per aquest cas tan específic. No crec que quan es fan els contractes fa anys es tingués en compte aquesta casuística. Sí que hi ha clàusules en què desobeir una indicació del club i crear-li un perjudici al club puguin ser sancionables. El que passa és que, clar, el club amb el seu reglament intern no et pot obligar a obeir una instrucció per la qual t'empara la llei, que és la llei de protecció de dades. Fins a quin punt es pot considerar incompliment si a la qual cosa t'exigeix o et demana o et vol imposar el club que facis, la llei t'empara per no fer-la. Aquí, ahir, és on ens deia l'advocat esportiu Cristian Zarroca que Ter Stegen es pot defensar per aquesta llei i també perquè si el Barça, com deia el Santi, vol intentar buscar la manera d'argumentar que el fet de no obeir aquesta ordre li crea un perjudici, ens deia l'advocat ahir que Ter Stegen pot argumentar que el perjudici de no poder inscriure jugadors que el Barça té fitxats i ara mateix no té fair play per inscriure'ls no el crea Ter Stegen, el crea una gestió global del club que a més ve d'anys enrere i fins i tot de juntes anteriors. Per tant, la dimensió és tan grossa dels motius pels quals el Barça a dia d'avui encara no té prou límit salarial per inscriure tots els jugadors que té nòmina que no se li pot atribuir únicament aquesta baixa de 4 mesos a Ter Stegen. És el que ens deia ahir el jurista que vam consultar que podia argumentar.
El Barça va escoltar Zarroca, aquí el que t'hi jugues, el va escoltar la nit al Larguero i diu que sí, que molt bé el que diu Zarroca, però que ell té fórmules per intentar tirar això endavant, tirar endavant l'expedient i que l'empara la raó jurídica. Que després té fórmules, que pot explorar fórmules i és el que està fent.
I després hi haurà la part de que la Lliga si aquestes fórmules el Barça les acaba trobant i acaba fent un informe jurídic ben fonamentat de que la Lliga hauria de poder rebre aquest expedient, encara que Ter Stegen no signi un consentiment, faltarà que la Lliga l'accepti. Que la Lliga digui, d'acord, doncs passa mal que me'l miraré.
Sí, jo crec que això ja és una pantalla passada, la de la Lliga. El Barça, en l'escenari ideal, no volia utilitzar el salari de Ter Stegen per inscriure Joan Garcia, perquè això ho has de tornar la temporada vinent. És a dir, no és un xec en blanc. Mira, se't lesiona un futbolista, doncs pots fer servir el 50 o el 80% del seu salari i ja està, te'l regalem. No és un regal. A la temporada següent tu això ho has de tornar. De fet, ara, aquesta temporada, està tornant el que va fer servir la temporada passada amb Christensen i també amb Marc-André Ter Stegen. Ho està tornant. I això li dificulta encara més l'arribar-lo avui al fair play. L'escenari ideal pel Barça és no utilitzar l'espai de Marc-André Ter Stegen per Joan Garcia. Fer-ho a partir d'altres fórmules. Una és la dels PCLs, la dels seients VIP, el que es coneix com l'operació dels seients VIP, més les sortides que ja ha anat fent el Barça, creu el conjunt blaugrana, que està a prop. Està a prop de poder inscriure Joan Garcia.
Això requadrem-ho bé, perquè ahir també hi havia oients dins de la voràgina del xat del YouTube que, analitzant el conflicte que hi havia sobre la taula legal amb les postures del Barça i Ter Stegen i els possibles arguments que podrien buscar, hi havia algun oient que ens deia, i això del fair play com queda? Ara això anem-ho a requadrar, perquè clar, s'ha d'inscriure Joan Garcia, s'ha d'inscriure Chesney, s'ha d'inscriure Rashford i s'ha d'inscriure Gerard Martín, i la idea, ja des de la gira, ens ho traslladava l'Adrià Verge des d'allà, també ens ho anaves traslladant tu, el mateix Laporta hi va posar veu, la idea és que amb les operacions que s'havien anat fent no s'havia de dependre, o no era... És a dir, era la via més directa, però no era la preferida, dependre del salari de Ter Stegen, i que no calia, sí o sí, fer vendes, o una venda dolorosa, per aconseguir aquestes inscripcions.
Aquí depèn del que consideris una venda dolorosa. El Barça creu, insisteixo, que amb l'operació dels seients, que l'auditor li computarà en els propers dies, segons diuen el club, segons sempre fons del club, amb aquesta operació dels seients VIP, més les sortides que ha anat fent Pablo Torre, Ansu Fati, ara farà la d'Iñaki Peña, intentarà la d'Héctor Fort, més alguna no prevista, que amb això ja tindria per arribar a l'1-1. Això és el que considera el Barça.
Però clar...
Li sobra un central, per exemple. Bé, això és el que considera.
Així com última frase. Aquesta,
que estan molt
aquesta,
a prop.
Alguna no prevista és el que fa que hi hagi gent que posi les orelles
bueno,
a punta.
Però estan a prop. Potser et dona amb el Congo, ho pots suplir amb aquest patrocini del Congo. El que et diuen és que sumant tot això, fent un batibull de les sortides que ja han fet, del PSL, amb el Congo, etc, que estan a prop de l'UAU. I d'inscriure Joan Garcia. A partir d'aquí hauràs de fer espai per Rashford i hauràs de fer espai per Gerard Martín i Chesney, però estant a l'1-1 ja és menys l'espai que has de generar, que no si estàs excedit, és la meitat el que has de generar.
Recuadrant, això de la normalitat de l'1-1, com queda? Que l'auditor, que ha de tancar l'auditoria aquesta primera quinzena d'agost, t'hi fiqui els seients PSL, els 100 milions d'aquella palanca que al gener vas fer servir amb un informe provisional per inscriure a Olmo, però que després l'auditor definitiu et va fer treure, que aquesta vegada sí que et comptin aquests 100 milions...
Sí, que això el Barça hi comptes, sense això et cau tot, et cau el fair play per complet.
Les sortides dels jugadors descartats que encara hi són, Héctor Fort, Iñaki Peña, etcètera, etcètera, el patrocini últim que ha entrat al Congo...
També ajuda, perquè és un patrocini nou d'un actiu que no existia i te'l pots computar de manera íntegra.
I amb això dius que pràcticament Joan Garcia, la quantitat que ocupa, podria...
Amb això el Barça calcula que la Lliga li donarà l'UAU.
Va, llavors, en falten tres més. Ja has dit, una sortida no esperada. Aquesta X és la que molts oients... Clar, és normal fer càbales i, és a dir, si la tinguéssim destapada, vindríem aquí i diríem aquest. Però ara mateix és una cosa que està molt...
Però potser del que t'ofereixin per Héctor Fort. Si tu aconsegueixes 10 milions per Héctor Fort, potser no et cal un altre. Perquè estàs a prop de l'UAU. És a dir, sortida dolorosa, no cal. Ara, els PCLs, que és la mare dels ous, t'ho computen i a partir d'aquí has d'anar fent sortides de futbolistes descartats. És el que vam explicar al juny. Ja has tret a Ansu. Ja has tret a Pablo Torre. Trauràs a Iñaki Peña. Trauràs a Héctor Fort. Els fitxatges que t'han fet altres clubs, que tenies un 20% o un 50% d'aquest futbolista, etc. Amb tot això ja vas fent un calaix. I ara, en funció del que et donin per aquestes últimes sortides, doncs hauràs de fer de més i de menys. Rashford no és una gran... No t'ocupa gaire. perquè és una...
Ja s'ha dit, part de la fitxa se la queda el Manchester.
Sí, tu cobreixes la meitat del que cobrava, no ocupa gaire Chesney, suposo que tampoc. Però aquí és el que està el Barça, i això depèn, l'última paraula, de la Lliga, de que ells presentin els comptes i la interpretació de la Lliga sigui la mateixa que la del Barça. Cal vendre Araujo per 70? No cal vendre Araujo per 70. Cal vendre Fermín per 70? No cal vendre Fermín per 70.
Això és el que diu el Barça dia d'avui.
Ara.
Cal vendre Casado per 30?
No està previst. No està previst. Dit això, calen sortides? Sí, calen sortides perquè només amb els PCLs no arriba a saludar-ho.
Perquè fa dos dies en aquest programa ho explicàveu, encara estava l'Albets a Corea, i deia, el Barça, això, aquestes sortides calen, no? Però si algú arriba amb una oferta d'aquest calibre i diu que vol sortir...
Clar, això, si algú arriba, és a dir, és el que vam explicar, si arriba Casado i et diu no jugaré, vull marxar, el Barça escolta ofertes. El Barça vol que marxi Marc Casado? No vol que marxi Marc Casado. Ara, si li arriben amb una oferta que ell considera de mercat, que estaria al voltant dels 25-30 milions, no? I el jugador és ell qui li diu al club, escolta, no tinc minuts, no jugaré, vull marxar, l'escoltarà.
Aquesta és la situació ara mateix del Barça amb Ter Stegen, sense massa novetats fefaents després d'ahir, amb el Barça buscant aquestes dobles vies, un possible incompliment del contracte i com traslladar a la Lliga sense l'autorització signada a Ter Stegen l'informe de l'operació. I amb el jugador decidit a no signar-lo, amb el suport de l'AFE, que diu que no el poden expedientar perquè la llei l'empara, i amb la Lliga, a dia d'avui, amb l'última consulta que tenim, l'última versió de la Lliga, que no passa pels seus plans, és a dir, no contempla que li arribi un informe sense ni signar per un jugador, i per tant, si arribés així, de bones a primeres, seria no acceptar-lo. L'altra cosa és el que aconsegueixin els serveis jurídics del Barça. Clar, és que ahir, dels arguments que ens deia l'advocat Zarroca, que pot fer servir el Barça per entregar l'informe a la Lliga sense signar, hi havia les excepcions a la llei de protecció de dades, la de la capacitat laboral. Clar, és que aquest informe que ha d'entregar el Barça mèdic no és perquè els metges de la Lliga li diguin si Ter Stegen està per jugar o si Ter Stegen ha d'estar 2, 3, 4 o 5 mesos de baixa. El Barça entrega aquest informe perquè la Lliga l'autoritza a fitxar, i el que passa és que la Lliga, com que el director general de la Lliga, el director financer de la Lliga, el president de la Lliga, no són metges i ells un informe mèdic no el saben interpretar, tenen un comitè que els diu té fonament, no té fonament, fia tant, no te'n fis. Però l'objectiu d'entregar aquest informe a la Lliga no és valorar si Ter Stegen està... És a dir, no és que el comitè mèdic de la Lliga et digui si Ter Stegen està lesionat o no i per quant temps en té. És perquè els dirigents de la Lliga puguin controlar que aquell informe que has fet tu, valorant ja si Ter Stegen està o no per jugar, sigui un informe fiable. Però la capacitat laboral de Ter Stegen ja l'avaluen els metges del Barça. No depèn de que els metges de la Lliga diguin està o no està per jugar, perquè l'operació l'han supervisat els serveis mèdics, tot i que l'ha fet la doctora Leglis a França, i la recuperació la portaran els serveis mèdics del club. Per tant, qui avalua la capacitat de treball de Ter Stegen són els serveis mèdics del Barça. Per tant, aquí haurà d'estar molt ben fonamentat aquest informe jurídic si el Barça vol tirar per aquesta via.
Jo crec que l'informe busca fórmules per fer vàlid... Bueno, crec no. Busca fórmules per fer vàlid l'expedient. Que tu li obris un expedient al futbolista i que aquest expedient sigui, desemboqui amb la sanció que desemboqui, tingui base legal. No tant el tema de la Lliga, que ja t'ha dit la Lliga, que això sense la signatura no s'ho mira. El que busca el Barça són arguments legals que validin aquesta obertura d'expedient i aquesta possible sanció al seu capità.
Per tant, veurem com evoluciona, perquè clar, també és després molt fàcil, no? I pensar que Ter Stegen fa tot això simplement perquè li han fitxat competència, però clar, és que Ter Stegen és un jugador que ve d'una lesió d'11 mesos. Potser si s'ha de buscar un destí, a ell no li convé quedar com que l'últim any i mig ha tingut dues lesions que l'han incapacitat per 11 i per 5 mesos. Clar,
però aleshores per què fa el comunicat dels 3 mesos? Això al Barça és una cosa que no entenen. És a dir, i que creuen que poden fer servir també legalment. És a dir, sí, de què m'estàs parlant tu? De privacitat mèdica? Per què al·legues privacitat de dades personals quan ets tu qui ha fet públic que estaràs 3 mesos de baixa? És incompatible una cosa i l'altra.
Però després de l'operació no s'ha pronunciat.
Bueno, però
pot haver anat molt malament l'operació i que li hagi sortit molt malament i no haver-ho fet públic.
No,
i...
perquè el comunicat mèdic diu que ha estat satisfactòria.
El del Barça, però sí. No Ter Stegen. Per tant, bueno, Ter Stegen, però... com que Ter Stegen després de l'operació no ha dit ha ido todo bien, estaré 3 meses de baja, després de l'operació...
El Barça farà servir, també aquest és un dels apartats que fa servir. És a dir, no pots dir que això ho fas per salvaguardar la teva intimitat mèdica quan tu mateix has fet públic el teu temps de baixa. Per tant, el teu interès no és salvaguardar aquesta intimitat mèdica. El teu interès és un altre, que és no permetre, posar pals a les rodes, no permetre que es faci servir el teu salari per inscriure un futbolista.
O, no,
o si crear un perjudici.
O si t'has de buscar un destí al gener, que aquest destí no pensi que has tingut dues lesions tan greus. Fer veure, mostrar en públic que la segona, aquesta última, és un xapa i pintura, que no és tan greu, per tant, que no hi hagi grans clubs que diguin ui, aquest porter que ha passat tres cops per quiròfan en menys de dos anys... És que, clar, la intenció concreta des de fora és fàcil assenyalar-la, però té matisos, sempre té matisos, i així estan el Barça i Ter Stegen en una sèrie que no sé si ho hem dit, es pot allargar fins al 23 d'agost, perquè la normativa de la Lliga el que contempla és que tens fins a 25 dies després de la lesió, per tant, després de l'operació, es va operar el 29, per presentar aquest informe amb el consentiment, que el Barça vol intentar argumentar que pot fer-ho sense, i aquest termini acabaria el 23 d'agost, anecdòtic, perquè el Barça, 1, necessita porter pel 16, que ha debutat a la Lliga, i això no s'allargarà o no s'hauria d'allargar tants dies.
I dit això, ahir explicàvem que el club esperava que el futbolista fes marxa enrere en una reunió. El Barça volia tenir una reunió abans que Ter Stegen els comuniqui, els digui, escolta, jo no signo, avançant-se als esdeveniments. El Barça volia arribar de Corea, asseure's amb el futbolista per no complicar més encara les coses, asseure's amb el jugador i que el metge li digués, mira, el teu informe diu això, això i això. Això és un temps de baixa que són 4 mesos per tornar a entrenar, 5 per tornar a jugar. Signa mal, ho enviem a la Lliga. Això és el que volia fer el Barça de, entre cometes, deixo clar, bon rotllo. Ter Stegen es va avançar. Ahir al matí dèiem, el Barça espera que el jugador recapaciti i li agradaria fer una reunió imminent amb el futbolista. Veient l'actitud del futbolista, diguem que el Barça ha desistit d'aquesta reunió. Les converses les ha tingut el director esportiu amb el seu agent, han estat via mail, per tant, fins aquí, i és un punt pràcticament de no retorn amb el capità.
Per tant, aquesta és la situació entre Barça i Ter Stegen, que ens ha emboirat una gira de pretemporada que ens havia servit per il·lusionar-nos, perquè veiem que la identitat de l'equip segueix intacta, que apunta a seguir evolucionant en una idea consolidada del tècnic Hansi Flick, amb elements nous que s'hi sumen, tant els fitxatges que han arribat com els joves que hi rompen. I amb això volem reconciliar-nos una mica.
Amb força i sense por.
Entesos de papers?
Què t'hi jugues?
L'estètica del Barça també ens ha deixat motius per il·lusionar-nos, sobretot, i especialment l'últim partit de pretemporada a Corea, a Daegu, ens va deixar el primer gol d'un dels grans noms propis dels joves que pugen amb molta força i amb tot el sidral de Ter Stegen, ahir amb prou feines van fer-ne ressaca, van poder analitzar-ho. Toni Fernández es va estrenar com a golejador amb el primer equip, futbolista nascut el 2008, molt jove, i que també va passar per les mans, igual que molts d'aquesta generació que s'està fent un lloc al primer equip del Barça, d'Òscar López, l'exentrenador del futbol formatiu blaugrana. Hola, Òscar, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal? Com esteu?
T'hem trucat bastant aquesta temporada, però és que no s'acaba mai aquesta generació, eh?
No, no, i esperem que no acabi mai. Això serà una bona, un bon símptoma per a, de cara al club. Això és el que interessa, que vagin pujant els nois i que vagin trobant sortida en el món professional de mans del nostre club.
Escolta'm, Toni Fernández, te l'havies arribat a endur a la Youth League sent cadet la teva última temporada. Crec que va ser per anar a jugar contra el Shakhtar quan el Shakhtar jugava a Hamburg. O sigui, era molt jove, tenies baixes i el vas dur. Què t'agradava de Toni Fernández?
Bueno, sobretot la capacitat d'interpretació que té. Crec que és un noi que tècnicament és molt bo, que tàcticament també ho interpreta molt bé, però la capacitat que té per interpretar el joc, en quin moment pues toca fer certes situacions de pues una paret, un pas a l'espai, o que sigui un desmarque, o tot això és un noi que interpreta molt bé, però també com interpreta els partits, no? Tota aquesta capacitat d'interpretació que té, crec que és un noi molt madur per la seva edat i clar, els condicionants aquests o el talent que té que li afavoreix molt pues, tot el tema tàctic, tot el tema tècnic, fa que pugui ser un jugador amb una progressió molt bona.
Com interpreten el joc? Ho hem dit de Lamine, ho hem dit de Cubarsí, ho hem dit... És que són nanos que amb 17 anys tots han arribat al primer equip amb aquest denominador comú.
Sí, crec que és una miqueta la societat. La societat, en aquest punt de, no de passotisme, però de despreocupació, sobretot dels joves, no? Aleshores, ja crec, ho comento bastant, perquè crec que és una cosa que és bastant interessant i seria digna d'estudi. El fet de que, bueno, de la joventut que creix en aquest punt de tranquil·litat, de relaxació, de despreocupació, i crec que per alguns treballs pot ser molt bo, no? Per alguns aspectes laborals pot ser molt bo, per altres potser és una miqueta més condicionant, no? Però en el tema del futbol, que és un treball que, bueno, és un hobby que acaba sent un treball, crec que és molt important no tenir aquest punt d'ansietat o de preocupació excessiva per fer-ho tot bé, i tot això els afavoreix, aquests nois.
Quina és la posició ideal per Toni Fernández?
Doncs jo crec que és aquesta posició mitja punta, que pugui tenir una bastanta llibertat per poder assistir, per poder també acabar finalitzant ell, però sobretot aquesta facilitat que té amb aquesta tècnica, doncs poder assistir a un punta, poder enllaçar combinacions amb el punta, amb els interiors, amb els extrems, per després portar la pilota fora perquè torni un altre cop dins en la fase, en l'última, a prop de porteria de rival, no? Crec que és un noi bastant complet en tots aquests aspectes.
Te l'imagines consolidat a l'esquerra? O és millor que jugui per dins?
Bueno, jo crec que la seva posició ideal seria com a mitja punta. Sí que és veritat que és una de les virtuts que té és la facilitat de ser polivalent i intel·ligent. Aleshores, és un noi que si té que jugar a banda esquerra, doncs entrant cap a dins, però sempre iniciant des de banda esquerra, ho interpreta bé i sap gestionar-ho bé, i és intel·ligent per fer-se fort, no?, en aquesta posició, si és necessari.
Sempre mana molt el gol, perquè fixa't que, ostres, anem a trucar a l'Òscar perquè el Toni ha fet el gol, i és un fet rellevant, és important pel nano, el va celebrar amb molta ràbia, gairebé com si fos partit oficial, sí. I clar, ens mana molt a l'hora de posar-hi el focus, però realment és un jugador golejador, o com deies, les virtuts són més l'associació, el llegir, l'assistir, el ser capaç de posar pilotes a dintre...
Sí, potser el seu punt fort és tot això, no? Tot això que has comentat, no? Les assistències, la capacitat que té d'associar-se en espais reduïts, el bon posicionament que té sempre corporal al mig del camp, que és on es cou tot i on és difícil jugar, on juguen els bons allà amb el marcatge per darrere, per un costat, tenen que estar constantment mirant. Però sí que és veritat, em sembla que no recordo bé, que potser estic equivocat, però no sé si l'any passat al Barça Atleti acaba la temporada amb 9 o 10 gols. També és un aspecte que és important per un extrem o per un mitja punta, també el poder assistir a l'equip o facilitar l'equip amb aquesta capacitat golejadora, no?
Jo ara de memòria no t'ho sé dir, perquè em passa amb ell i amb el seu cosí, amb el Guille, una mica com els bessons d'Oliver i Benji, que no saps quin és qui. Així, quan veig de memòria, em passa encara una mica això amb tots dos, que déu-n'hi-do quin jugador també.
Sí, a mi passa una mica també. Jo crec que, si no recordo malament, crec que són 9 gols o 10 gols.
Són noms que ens apuntem i tenim en compte, i aquesta gira també ens deixa el de Jofre Torrents, que la temporada passada ja molts dels que segueixen el futbol formatiu ja ens anaven avisant, aquí a la tarda a l'esquerra, ve pel futur, ja ens l'hem pogut començar a imaginar de forma plàstica al primer equip. També va passar per les teves mans, no, aquest?
Sí, al final és un noi pues, amb unes condicions molt, molt bones a nivell físic, a nivell condicional, que també va enllaçada amb la seva tècnica, que va enllaçada, al final són nois que tenen molts condicionants perquè pues, tenen talent, tenen condicions a nivell emocional, tenen condicions a nivell psicològiques, tenen condicions a nivell tècniques, tàctiques, i tot això fa que puguin pujar cap a dalt. Jofre és un noi que té un aspecte per mi, una capacitat de recorregut i d'interpretació de joc quan va amb la pilota conduint als peus, molt bona, tant a nivell associatiu com a nivell individual. L'hem vist fer aquestes incorporacions cap a dins, que és molt difícil per l'equip contrari. Aleshores, quan tenca línies i que tenca espais per dins, jugar fora, això facilita molt a l'equip amb el que Jofre participa, no? de facilitar aquest atac ofensiu.
Perquè, clar, és un futbolista que també és joveníssim. No sé si tot això que comentem és per quedar-s'hi ja, o creus que encara li falta una mica per poder-se consolidar el primer equip?
Bueno, tenim el cas de Lamine, que en aquest cas perjudica molt a molts jugadors, perquè, clar...
Perquè fa que sigui molt fàcil, no?
Exacte, exacte. És que és un cas, és un cas especial, és un cas que no és normal que passi que un noi de 16, 15, 16, 17 anys tingui aquesta capacitat de maduresa, de saber estar en un terreny de joc, de que no li afectin les coses i després, sobretot, d'assolir-se. De consagrar-se una miqueta en una posició on és difícil i que sempre els davanters de qualsevol equip moltes vegades pues, són fitxatges o són jugadors en unes condicions molt, molt, molt bones i neix un talent com Lamin que és espectacular. Però, clar, això fa que moltes vegades pues, la comparativa inevitable de les persones, no? De que intenta comparar, mira, pues, si aquests us han pujat, pues, aquest també té que ser igual. El normal és que els jugadors joves necessitin un cert temps, una certa adquisició d'experiència, adquirir una experiència, i això t'ho dona el temps, t'ho dona la paciència, l'equivocar-te, el tornar-te a refer d'aquella equivocació i el, sobretot tenir aquest equilibri emocional que sempre he intentat inculcar-los a tots els jugadors que han passat per les meves mans, de que al món professional no pots marcar un gol i pensar que ets el millor, fallar-ne un altre, o marcar-te un gol en pròpia porta, o fallar una ocasió en un 1-1 defensiu i pensar que ets el pitjor. Tens que tenir un equilibri emocional perquè al final tot el que envolta al món professional pues, és bastant inestable moltes vegades, sobretot a nivell emocional.
I amb això se'ls ha d'anar acompanyant a tots aquests. Dro, que també ha tingut molta rellevància. Dro, l'havies arribat a pujar o no? Perquè, clar, un altre que no li tocava sí. Passar per les teves mans per edat, però el vas arribar també
sí, a... Sí, sí. Me'n recordo la Copa Catalunya, el vaig fer entrar, em sembla, no sé, a minuts 70 o així, 30 minuts contra el Granollers, si no recordo malament, i al camp del Granollers, que és un camp complicat, i me'n recordo de veure-li també aquest punt de... No de passotisme, perquè al final la paraula passotisme sembla com despectiva, no?, una mica.
Sí, clar, passotisme implica que no t'importa si ho fas bé o fas malament, sí, o si sí, deixes de complir sí. Les teves obligacions i no és això.
Sí, sí, tindríem que trobar una paraula adequada, no? Però és aquest punt de tranquil·litat, de que faig una cosa malament, em surt malament, pues, no passa res, a la següent ho tornaré a intentar i ja veuràs que em sortirà bé. Aquest punt també d'autoconfiança en els nois, no? que és molt bo, que de cara al món professional tenia aquesta autoconfiança en tu mateix. Mm. I el vaig veure, ja et dic, un noi pues, amb una tranquil·litat, tècnicament molt bo, ubicacionalment, el tema de la ubicació com a interior, em sembla que també va estar un ratet d'extrem, fals extrem, entrant cap a dins i tal, pues, ho va interpretar a les mil meravelles.
Tornem a estar ja en aquella situació de veus tots els que pugen i dius, no hi caben tots.
No, està clar.
I això sempre és bo. Pel club, sí, sí, pel club és bo, clar, després cada jugador, òbviament, té la seva carrera, que és única i personal intransferible, i han de tenir aquesta preocupació de si tindré lloc o no tindré lloc, però pel club és boníssim tenir
excedent. Sí, no, i jo et parlo així més a nivell personal, i jo estic segur que Flick, que qualsevol entrenador pot opinarà igual, contra més problemes de cap tinguem, en relació a la plantilla teva, de dir, ostres, no sé si posar aquest o aquest, això és boníssim, perquè al final és que és un nivell competitiu alt, que tens dubtes de qualsevol dels dos en una mateixa posició, i això l'únic que fa és enriquir a nivell de resultats, va de la mà, no? Va de la mà una miqueta el nivell de la plantilla, que si tingui dificultats a l'entrada per poder decidir, va de la mà pues, que després el rendiment de la plantilla és molt millor.
I això és el que ens reconcilia, quan la pilota roda, quan l'equip és a la gespa, veus una idea de jugar consolidada, veus un equip que ha tingut a més a més bons resultats l'última temporada i que pugin els joves implica aquesta sensació de que hi ha un relat que tindrà continuïtat durant les properes temporades, perquè, clar, és que només a Terrada Corea ens hem trobat amb el Caster Stegen i ens venia de gust amb l'Òscar López tornar-nos a centrar en la part futbolística, que realment té molts sí. aspectes rellevants de cara a la temporada que ve. Perquè, clar, tu, Òscar, ja sé que em surt una mica de la qüestió per la que t'havien trucat, però això de Ter Stegen no sé com ho veus tu des de fora. Perquè clar, els que no hem estat al món del futbol a dintre ens costa una mica de vegades calibrar.
Sí, jo mira, si soc sincer, a mi em sap una miqueta greu la manera en la que s'està... No sé si la paraula és gestionant o tractant a Ter Stegen, perquè al final... el club o les persones es valoren per el que també aporten, no? Sobretot els jugadors, al final no deixen de ser no mercancia, però sí que són jugadors que, bueno, que estan, es deuen perquè estan contractats, es deuen a un club. Aleshores, en el cas de Ter Stegen, pues, jo crec que ha donat molt en aquest club perquè tingui aquest tracte, saps? Perquè tingui aquesta situació ara, que és bastant peleaguda, és bastant complicada. Crec que és diferent la manera que es podia gestionar d'un altre jugador, no poso cap, d'un altre jugador que, bueno, que ni tan sols ha estimat el club, ni tan sols ha fet res pel club, però jo crec que Ter Stegen s'ha portat molt bé amb el club, ens ha donat molt, i la manera en què s'està gestionant tot una miqueta, a mi em sap greu.
I que de vegades des de fora és molt fàcil posar-nos o interpretar les coses a Ter Stegen, com que li han fitxat Joan Garcia, ara va a dificultar al màxim les coses. Igual ningú ens hem plantejat que Ter Stegen, que es va haver d'operar de l'esquena fa un any i mig aproximadament, una mica més, que fa un any es va haver d'operar el genoll, que ara ha de tornar a fer-se la mateixa part de l'esquena, igual és que si s'ha de buscar un destí un cop estigui recuperat, perquè ha de vol jugar mig any abans del Mundial, si aquí no té lloc, no li convé tampoc que de cara a fora els altres clubs pensin que ha tingut dues lesions de més de 4 mesos.
Clar, no, saps què passa?
Igual sí, això de dir, sí, sí. No, jo no vull això passi pel comitè de la Lliga i validin un fitxatge perquè posa molt de manifest que tinc una lesió que evidentment que ja d'entrada són 4-5 mesos de recuperació. Igual això ell estratègicament, si s'ha de buscar les castanyes fora, no li convé tampoc que sigui tan evident.
Clar, sí,
I no és una qüestió simplement d'anar allò amb les banyes a fer cornada al club, sinó de mirar per ell, que després qualsevol pot pensar, dona, doncs, com a capità o com que ha donat molt, etc, doncs potser... Però em poso fent d'advocat del diable en aquest cas, de dir, és que igual no és un tema de la confrontació, sinó de dir, si m'he de buscar la vida no em convé que quedi negre sobre blanc, que en un any, en menys d'un any he tingut dues lesions de més de mig any de durada.
Sí. No, està clar. Jo ja no entro en detalls, no? Però cada jugadors al final de futbol, com els que piloten un Fórmula 1, són persones. El fet de que es magnifica tot perquè surten en la caixa aquesta quadrada que es diu tele i es magnifica tot moltíssim, però són persones, tenen sentiments, tenen situacions difícils a gestionar, però tenen les dificultats que qualsevol persona pot tenir. Aleshores, ja no és només a nivell contractual, doncs el tema de que una persona, un jugador, això ja se sap, no? Un jugador que pot estar una miqueta més fastidiat per les lesions, pot tenir més repercussió a nivell contractual amb un altre equip, que no, doncs el que tu comentes, no? que no es vulgui exposar públicament ell mateix, però al final jo vaig una miqueta més a el que ell ha donat al club com a jugador, que ens ha donat moltíssim, que ha sigut un porter titular i realment ha salvat molts punts del Barça. Clar, el tracte una miqueta un capità amb un jugador d'aquestes característiques, crec que per mi, és la meva opinió, crec que té que ser una miqueta més viable, una miqueta més lleuger, una miqueta més fàcil, no? No crec que se tingui que posar d'aquesta manera. Per més que fitxin a un altre porter, escolta, doncs fitxar un altre porter que té unes condicions molt bones i que és un jugador que té recorregut, sobretot a nivell cronològic per davant, bueno, doncs, escolta, veritat que l'altre ho ha fet molt bé i en cap moment ha desistit de deixar l'equip ni res, bueno, doncs anem a veure i a tantejar una miqueta. Però hi ha moltes coses que se'ns escapen. Mm. Aleshores, no podem tampoc entrar en detall en aquestes coses.
Ho comentava ahir, des del principi de cara, escolta, l'aposta dels propers 10 anys és l'altra, per tant, no és una qüestió de que tu no estiguis ja per jugar al Barça, sinó de que l'aposta és l'altra, com s'ha fet a les seccions, A les seccions sí. Hi ha equips en què s'ha agafat mites del Palau Blaugrana i se'ls ha dit, sí, escolta'm, és que el teu recanvi que tinc monitoritzat pel dia que no hi siguis, que serà d'aquí un any o dos o tres, si no el fitxo ara no el podré fitxar, per tant, ho he d'avançar i em sap greu.
És així.
La situació està com està, a dia d'avui l'únic porter inscrit és Iñaki Peña, que no ha jugat ni un minut a la pretemporada, també sí. Està estudiant la seva sortida, si això no soluciona d'aquí diumenge que ve, el porter que ha tingut minuts és Cotxen, que aquest també li posem la casella que l'has tingut, no? És a dir, si el primer dia hem d'anar a Mallorca amb Cotxen, podem estar tranquils o no?
Podeu estar tranquil·líssims també. Jo crec que hi ha uns quants porters per la cantera que tenen unes condicions molt bones. Entre ells, jo destaco moltes vegades, ja ho he dit en diversos mitjans de comunicació, que Diego Cochen per mi és un porter molt, 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 molt complet. A nivell de 1 contra 1, a nivell de ser ràpid en espais curts, a nivell d'alcançar pilotes que són llunyanes al seu espai d'acció, a nivell de gestió d'equip, a nivell de manar, jo crec que és un porter que es té que tenir molt en compte i si li donen minuts, respondrà amb unes òptimes condicions. Però, bueno, clar, al final i té que guanyar-s'ho, està clar.
Doncs veurem com es soluciona el cas de la porteria, entre altres amb les inscripcions, que, clar, passen aquelles coses que ningú diu en ferm, però corren per tot arreu, una possible venda d'un Fermín, una possible venda d'un Caçador, el club mateix el que diu és no els posem a la venda, però si venen amb una oferta i ens diuen que volen marxar, doncs els escoltarem. Tu entens que puguin arribar a posar l'aparador jugades com Fermín o com Caçador?
Per part del club o per part dels altres clubs que vulguin firmar?
No, per part de que el club digui, no, si els venen a buscar, escolta'm, bueno, si porta una bona oferta, escoltem-la.
Saps
no,
què
jo,
passa,
que altres clubs vulguin firmar Caçador Fermín, ho entenc perfectament, jo també els voldria.
Exacte, jo això te la va dir.
Però que el club digui, no, jo no els vull vendre, però si venen amb una bona oferta que ens diuen que els agrada, doncs escolta'm.
Ja, aquí entren gestions en les que jo no puc opinar, perquè són temes més interns de club. Sí que és veritat que el futbol al final són nois que tenen aquest sentiment de pertinença al club, que és, per mi és... clar, jo he passat per aquestes situacions també, no? I el fet d'estimar un club te dona un punt que qualsevol altre jugador, per més bo que sigui, no el té, encara que el firmis. Estranger, saps? Dic que no hagi nascut aquí, que no hagi criat en la Masia, no? O que hagi crescut en el futbol base. A mi em sap greu que jugadors de la casa pues, tinguin que marxar, però al final també són situacions en les que els jugadors potser, pues, Fermín en aquest cas, pot pensar, no? Pues jo vull ser titular indiscutible, vull guanyar-m'ho i veig que aquí no estic tenint aquests minuts. Bueno, pues pot anar fora, clar, al final són decisions també personals que poden condicionar aquestes situacions.
Òscar López, gràcies per agafar-nos la trucada. Seguirem en contacte i espero aviat veure't en una banqueta, que trobem a faltar.
Perfecte. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Què t'hi jugues? Aquest estiu, què t'hi jugues de 12 a 1 del migdia? A SER Catalunya. Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
12:47, a les últimes hores s'ha nomenat el Comitè Arbitral de Competició de la Federació Espanyola de Futbol, el Comitè Arbitral de la Competició Professional. Essencialment és el comitè que designa els àrbitres, el que escull doncs, qui xiula el Girona-Vilareal, l'Espanyol-Reial Societat, el Barça-Betis, tots els partits de Lliga de Primera i Segona. És un comitè que sempre el formen tres persones, una que escull la Federació, una que escull la Lliga i una altra que és una figura de consens. La federació ha designat el director del nou Comitè Tècnic d'Àrbitres, Fran Soto. La Lliga hi ha posat un entrenador, Goyo Manzano, que fa 7 anys que no seu a cap banqueta. I la figura de consens sí que és un exàrbitre, l'únic dels tres del comitè, que és un exàrbitre que és Fernando Teixeira Vitienes, dels dos germans, Fernando Teixeira Vitienes. És la primera vegada que no són tres àrbitres els membres d'aquesta comissió, que quan la designaven, per exemple, la Lliga i la Federació, pels idees per Rubiales i Tebas, que estaven a les antípodes, tenia una dimensió, que cadascun escollís un de la seva corda i s'haguessin de posar d'acord amb un altre. Ara es dona la circumstància que el president de la Lliga, Javier Tebas, alhora també és vicepresident de la Federació Espanyola. I Torralde González, aquesta matinada, l'Arguero feia aquesta lectura de la nova composició del comitè de la competición profesional que designa los árbitros de primera y segunda división.
El sueño húmedo de Tebas siempre ha sido controlar el arbitraje. El mismo Tebas que decía que los árbitros tenían que ser independientes, mentira. Los que quieren la independencia arbitral, mentira. Lo que quieren es controlarlo, que eso lo hemos dicho desde el primer momento. Quieren controlar el arbitraje. ¿En qué se basan para controlar el arbitraje? Pues muy fácil, porque ser árbitro, no en España, en Italia, en Alemania, es una de las profesiones donde menos credibilidad se tiene. No se tiene credibilidad por parte de los medios, no se tiene credibilidad por parte de los clubs, no se tiene credibilidad por parte de nadie. Por eso lo que quieren hacer es controlarlo. La Liga paga un dinero por unos servicios a la Federación, que es el arbitraje. Y como pagan dinero, creen que tienen derecho a controlarlo. No, tú pagas un dinero por un servicio, pero tú no tienes derecho a controlar nada. Tebas, su sueño húmedo siempre ha sido poner una máquina a arbitrar. Si pudiese mañana arbitrar una máquina.
Iturralde feia aquesta crítica i, sobretot, el que agrada menys a Iturralde d'aquesta reforma arbitral, la lectura que fa és que els àrbitres perden pes a les seves pròpies institucions, a les que governen. l'arbitratge, vetllen per l'arbitratge. Per tant, no és una qüestió de qui designen, igual que també s'ha posat Ziganda, exfutbolista, exentrenador, a la part de desenvolupar intel·ligència artificial, també el Barón Negredo, sinó és el fet de que els àrbitres perdin pes.
La qüestió no és los nombres, si los nombres, que Goyo Manzano ha sido un crack entrenando, que es una persona excelente, que yo le conozco personalmente, es decir, que yo no voy contra los nombres, voy contra el hecho de que un entrenador esté en el comité de designación de los árbitros. ¿Qué sabe, con todos mis respetos, Goyo Manzano de arbitraje? Nada. Ya te digo yo he visto, seguramente por mi edad, muchísimos más partidos que muchos entrenadores de primera división, pero yo no tengo ni idea de tácticas. Pues esto es lo mismo, Goyo Manzano, Cuco Ziganda, Negredo, han visto 100.000, en lo suyo los mejores, sin duda alguna, en lo suyo los mejores. De arbitraje no tiene ninguno ni idea. Estos son arribistas al arbitraje, intrusos al arbitraje, puestos por la liga por querer tener cuotas de poder dentro del arbitraje.
Heu sentit que Iturralde fa aquesta crítica, començat pel poder que vol acumular Tebas i com vol controlar l'arbitratge, i també per aquest tipus de figures que s'estan col·locant a les institucions arbitrals, però va deixar ben clar el Larguero Iturralde que la seva crítica real, profunda, és pels seus col·legues de professió, és pels àrbitres que s'ho deixen fer tot.
Y los árbitros, callaos. Y van a seguir callados. Porque nos guste o no nos guste, y tampoco estoy criticando a la Liga, ¿eh? Porque si yo fuese Tebas, igual haría lo mismo. Si me lo dejan hacer, si yo sería Tebas, diría, bueno, pues mientras me dejen hacer, cuanto más poder tenga, genial. Que no es una crítica, si la crítica es a nuestro colectivo, que está callado. ¿Pero por qué? Porque al final, en todos los gremios, el dinero lo que te da, ¿qué es? Poder. Y lo que te hace es comprar voluntades. Y tú ahora mismo estás ganando 300.000. Y dices, mientras yo mantenga mi status quo, el arbitraje no me importa nada. Y se está demostrando en esta nueva reestructuración. Un árbitro de primera división, que ha estado desde los 14, 15 años arbitrando, coge y va a admitir que un entrenador diga, tú tienes que pitar este partido o tienes que pitar el otro. ¿Tú crees que a De La Fuente le pone la federación un árbitro al lado y le dice, mira, te voy a hacer contigo yo las alineaciones? Métete en tus asuntos.
El comptador a cero de l'Uzan i aquesta reforma arbitral seguirà tenint l'estament en el punt de mira i els que es tornaran a veure sols davant del perill cada vegada que trepitgin la gespa seran els àrbitres. Andrea Muñoz, bon dia. A veure, Andrea, bon dia.
Bon dia, Teje.
Ara sí. Dol a Portugal per la mort sobtada de Jorge Costa.
El director tècnic del Porto i campió d'Europa amb el club portuguès va morir ahir als 53 anys després de patir una aturada cardíaca mentre es trobava a la ciutat esportiva dels Dragons. Va ser traslladat a l'hospital, però no es va poder fer res per salvar-li la vida.
Jugada important a Portugal, que ens ha deixat als 53 anys de manera sobtada i, per tant, li hem d'enviar tot el condol i tota la força a la seva família. L'Espanyol arriba als més de 28.000 abonats per la propera temporada.
I pràcticament un 100% de renovacions. Aquest matí el club ha fet públiques les dades de la campanya d'abonaments per la 25-26 i estan només a 17 persones d'igual a la xifra de l'any passat. L'Espanyol també ja ha comunicat que aquest divendres 8 d'agost, com cada any, realitzarà la tradicional ofrena floral a l'estàtua de Dani Jarque per retre homenatge a l'etern capità, i la porta 21 romandrà oberta d'11 a 2 perquè els aficionats es puguin acostar. I, per cert, l'excapità Sergi Gómez, segons ha explicat el mitjà portuguès Record, firmarà per l'Alberca. Equip del que Vinícius Júnior posseix entre el 70 i el 80% del seu accionariat.
És a dir, Sergi Gómez jugarà per Vinícius. Serà el seu
Sembla
cap.
Sembla ser.
Doncs nova aventura pel futbolista català, pel futbolista del Maresme, en aquest cas a la Lliga Portuguesa, en un equip que ha agafat Vinícius com a inversor, amb altres inversors, i que l'han pujat any rere any, de categoria a categoria, des de categories més regionals fins a la primera divisió on jugarà aquesta temporada. I parlant d'aquest tipus d'inversions novedoses del segle XXI al futbol, l'streamer Ibai Llanos ja ha fet oficial la creació del seu nou club de futbol, i és a Catalunya.
Sí, es tracta del Ronin Futbol Club i començarà a jugar quarta catalana, la divisió més baixa a Catalunya. Ibai ha dit que no té moltes pretensions, que el que vol és crear un bon equip, passar-ho bé i anar creixent a poc a poc. Ara està a la recerca de jugadors i cos tècnic per confeccionar la plantilla.
En bàsquet, Espanya acaba en el seu primer amistós de preparació per l'Eurobàsquet.
Els d'Escariolo van perdre davant de Portugal 74-76, tot i enfrontar-se a una selecció a priori inferior. Espanya no va saber trobar solucions en atac i la incertesa i els dubtes es van apoderar d'ella. Això deia Willy Hernán Gómez després del partit.
Llevamos una semana solo de entrenamientos, un partido que también hemos intentado hacer cosas y seguir trabajando, pero bueno, creo que nos queda muchísimo camino. Creo que el partido de hoy, tanto hubiésemos ganado como no, creo que hay muchísimas cosas que mejorar, que trabajar.
Tindran una altra oportunitat per posar-se a prova demà contra República Txeca i fer que els jugadors joves vagin guanyant experiència.
I encara a la cistella, la penya anuncia el retorn de Trifon Poc.
Serà l'entrenador del nou equip format per la Lliga Sub-22. Poc ja va formar part del club la temporada 2019-2020, quan va ser entrenador Joan de Carles Durant, i ara arriba per ser una peça clau en el desenvolupament dels joves.
I acabarem en ciclisme. Enric Mas és baixa pel que queda de temporada.
El ciclista ja no correrà ni la Vuelta ni cap altra cursa de temporada a causa d'una tromboflebitis a la cama esquerra. El mallorquí ja va haver d'abandonar el Tour de França per unes molèsties al genoll esquerre, que són les que ara han derivat en aquest diagnòstic. I el ciclista Remco Evenepoel fitxa pel Red Bull Bora Hansgrohe. Als 25 anys, el belga posa fi a la seva estada de 7 anys a Quick Step, equip amb el qual va debutar en el World Tour la temporada 2019.
Doble campió olímpic l'any passat, encara amb les grans voltes, tot i que ha guanyat una Volta a Espanya com a gran assignatura pendent sobretot al Tour. Aquest any es va retirar, Red Bull va fer un quart i un cinquè, per tant veurem com s'adapta Remco Evenepoel a aquest projecte de tants calés de Red Bull en el ciclisme. Palet.
Mira, Teje, podem explicar ara per acabar el que t'hi jugues que Jordi Valls, alcalde en funcions ara mateix de Barcelona, ha confirmat que tant el consistori com el Barça s'estan centrant en aquesta fase de 27.000 persones com l'única opció viable per obrir al públic el nou Camp Nou per l'inici de la Lliga, pel primer partit de, com a local contra el València el 14 de setembre.
El cap de setmana, el 14-15 de setembre, després de l'aturada. Amb aquesta última hora ho remataremamb vosaltres a les xarxes.
Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a @ketijugues.
Barraca, bon dia.
Bon dia, Teje, com estàs?
Ha estat moguda avui l'audiència?
El tema central continua sent Ter Stegen, perquè la gent està molt moguda, molt cabrejada amb el porter alemany, diu SPT Five World fora Ter Stegen. El Miquel Antoñana diu, parla de l'estadi també, però el Marcelo Moratalla diu que trauria altres jugadors. Per exemple, diu que per 50 milions Araujo fora.
Per 50?
Per 50. I Fermín, 70 milions i fora també. Diu que el Barça no és una ONG, que és un club amb problemes, no és una ONG. Continuant amb el tema de Ter Stegen, el José Gea diu que el tema de sortir a dir que estaria 3 mesos de baixa el desacredita com a capità i com a company, que també el vol fora. I el Marcelo diu que ja es va carregar a Bravo, que ell enviaria a la grada i que es perdi el Mundial, encara que el Barça li pagui fins al darrer cèntim.
És una mica l'argument que deia ahir Sol de Vila, que li pots girar a Ter Stegen la truita comparant-lo amb la seva situació fa 10 anys, sent ara el lloc de Bravo. Amb això arribem a la una del migdia, pausa butlletí i baixen el Cardanyà i companyia amb l'Splash. Demà a les 12 més que t'hi jugues. Adéu-siau. Què t'hi jugues?